Passen 15 minuts de les 9, ja tenim amb nosaltres en Toni Ramon, en Domènec Miquel i també amb nosaltres en Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
En Jordi, que ve preparat per després anar caminant, no, Jordi?
Sí, senyor.
On anireu avui, que cada dimarts teniu l'excursioneta?
Avui anem, entrem fins a Vallvidrera i de Vallvidrera vindrem cap aquí, fins on aguantem.
Quanta estona, més o menys?
No, fem, sempre fem un, 2 hores.
Està bé, 2 hores,
està bé, sí, sí, sí.
Prescripció mèdica o voluntat pròpia?
No, no, no. És que ens hem de... Estàs d'estar en forma, vull dir, quan ja passes els 25 anys, vull dir,
t'has de cuidar.
T'has de cuidar.
Hem de quedar, Pep, també, per anar caminant. Anar
caminant. No, és curiós, ara es veu molta, molta gent caminant. Jo, sí, que, jo també ho faig, veure, surto a caminar i veig que...
Que és evident, Déu-n'hi-do. Conyes a part, és evident, i la gent que vaig jo, menys el meu cas, tots passem de 60, el que és evident és que a partir d'una certa edat els metges recomanen que caminis, allò, no? El no caminar, més altres factors i entres al grup de risc, no? Si estàs gras, no camines, sobre fumes i colesterol i tal, ostres.
Doncs seguirem els teus consells.
Jo menjo el colesterol, tot el més ho tinc bé. Camino, no fumo, en fi.
Val, deixem aquí. Escoltin, no, aprofito que avui és amb nosaltres en Domènec perquè ahir ens va enviar un correu electrònic del qual vam fer notícia, que és el fet que l'absis de Santa Maria del Monestir ha estat víctima d'una pintada signada per un grup d'extrema dreta. Em sembla que no diré el nom perquè tampoc els vull fer massa ressò. És una de les formacions que va participar a l'agressió que diversos grups feixistes van protagonitzar l'11 de setembre a la seu de la Generalitat de Madrid. La pintada fa referència a una possible intervenció militar nord-americana a Síria i ens trobem, òbviament, que no és la primera pintada, tristament, que ataca el nostre monestir, però que van apareixent constantment i, a més, en aquest cas, amb l'agreujant, que és un grup d'extrema dreta que s'expressa aquí, en el nostre municipi. Domènec, que ens vas enviar la foto.
Sí, és que, bueno, aquest és un tema que ho hem discutit llargament, però que sembla que no tingui solució. O no hi ha la voluntat política, diguéssim, de posar-hi una solució, perquè la solució seria una cosa que s'ha dit moltes vegades i que tots els projectes, sempre que s'ha encarregat un projecte del monestir amb un arquitecte, doncs tothom ha estat d'acord amb que el recinte, el que era l'antic recinte murallat, s'hauria de tornar a refer d'una forma o d'una altra, i que a la nit aquestes coses haurien, diguéssim, aquest recinte hauria de quedar tancat, hauria de quedar, diguéssim, doncs controlat, com queden controlats qualsevols jardins de Barcelona. Vull dir que tenen una tanca i el vespre, diguéssim, de Barcelona o de qualsevol ciutat europea. Per tant, a veure, el que hi ha és com una certa impunitat respecte al monument, i després aquesta política que es va portar a terme, doncs, a partir del 2002, diguéssim, de que es havia d'apropar el monestir a la ciutat i el monument a la ciutat, l'única cosa que ha fet ha sigut rebaixar la seva categoria de monument nacional i fer que, doncs, hi manqui, diguéssim, un respecte i que llavors sofregi agressions. I aquesta no és una bona política. Vull dir, això és una cosa, doncs, que s'hauria de corregir.
Algun comentari?
No, jo vull dir que quan s'està allò de l'agreujant, no és un agreujant, és una característica, perquè faci que faci el pintatge, és un brètol, no es pot agreujar més. No,
no, però en aquest cas, a més...
És una característica, perquè si algú que sigui, si algú que sigui, és una bretolada que ja difícilment es pot agreujar més ara.
No, en aquest sentit...
De totes maneres, sí. La firma, pots, a veure, l'ha de firmar, bé, a saber.
No, però en aquest cas és la imatge d'un també... partit molt concret,
no,
però amb una ideologia molt concreta.
No, jo també puc fer una pintada en un lloc que molesti molt i posar la signatura que m'interessi.
Sí,
no,
també, també, també.
No, en aquest cas ha fet, però podria haver posat de les joventuts d'un partit. I dius, hòstia, mira, colla, i el millor no. No? Jo me'n recordo fa molts anys, em sembla que va ser una festa de tardor, un petit monument que tenia el Gabriel Ferreter aquí al costat del monestir, que no sé si encara hi és, pues un va aconseguir pagatines aquell cas concret de comissions, no? Tal, i les va enganxar totes al monument, no? La gent que va dir, hòstia...
Mira aquesta comissió.
De vegades també hi ha gent que... Bueno, el qual no vull dir que no hagin sigut els fatxes aquests, eh? No.
Toni.
No, teoria de la conspiració no hi entraré, i bueno, jo crec que el Domènec ja s'ha expressat prou bé i subscric el que ha dit.
El que passa que és lamentable, no?, veure que tenim aquest monestir, ara aquest cap de setmana precisament ensenyant-lo a gent de fora, que és una joia, no?
Sí,
queden
sí,
sorpresos, gent que no...
No, és que jo...
Veu que en un mig d'una ciutat hi ha un monestir d'aquestes característiques i que hi hagi 4 celebrats, celebrats, que siguin capaços d'expressar-se en un altre àmbit.
I quan no és una pintada és un que vol entrar a la porta de darrere amb cotxe, no? Vull dir que...
No, ara també diguéssim que caldrà veure què triga la reacció i quants dies quedarà aquesta pintada allà, no? A veure, perquè és clar, això hi hauria d'haver una reacció com molt immediata. Es fa la pintada, immediatament es despinta. A veure, no és l'única pintada que hi ha.
No.
Si tu mires les muralles, estan plenes de pintades. Els bancs estan plens de pintades. Les faroles estan plenes de pintades. Vull dir que... Però són unes pintades més infantils, més d'això d'adolescent, que no sé què. Aquesta és una pintada diferent, penso. A més, és per primera vegada que es fa una pintada de caràcter polític així en el monument.
I a més, fer l'absis d'allò, perquè bueno, si vols pintar contra la guerra de la per fotre, trobes altres parets.
Sí, sí, no. A veure, a més, és un lloc, diguéssim, que no és gaire visible.
Busquets a posar parets i a d'altres.
Sí, sí, però és que feixisme i desconeixement del valor patrimonial segurament pot ser que
està fet expressament per fer mal, allà, està fet expressament, no?
Jo no crec ni que arribin a
valorar... Davant mateix tens una tanca d'aquelles que posa promoció, no sé què, que hi ha un molt tros en blanc, que allà et quedaria preciosa, ja, no? Jo crec que anar a tocar la pera i fotre-la...
No tinguis idees, no?
No,
no crec que ens escoltin gaire, tampoc,
si vols que te la vegin, que quedi maca, hi ha llocs millors.
Sí, sí. Una altra cosa és després... Quins mecanismes, quins espais es deixen a les entitats o associacions per expressar-se penjant cartells, per exemple, que aquest és un debat paral·lel, que vaja... No, però vaja, que si es volen expressar entitats, no en aquest cas aquests feixistes, però vaja, Toni, que vosaltres en la vostra època, déu-n'hi-do...
Bueno, no ens en vam en sortir mai. Si cada vegada hi ha menys espai per fer cartelleria en paper... La cartelleria electrònica, que vam posar aquests quioscs multimèdia, que em semblen molt bé, vaja, això per endavant... Tot i que, per poder accedir a posar el teu cartell en allà, ha de ser un acte amb el que col·labori l'Ajuntament. O sigui, s'han de complir una sèrie de requisits que si una entitat vol fer una activitat una mica passant de tot i senzillament demanant un permís de via pública i ja està, no tens el dret a sortir en aquesta cartelleria electrònica. Per tant, tampoc ho hem solucionat. I ahir em vaig trobar un exemple, que és per explicar-ho més clar encara. Em trobo en Josep Maria Jaumà i a la tarda, pel carrer Major, que em diu: escolta, vindré a l'Ateneu a portar-te un cartell, perquè ahir estava intentant posar uns cartells per botigues de Santiago Rusiñol i va venir un policia a dir-me que no podia. Aquesta, bueno, sí, sí, radicalment i rigorosament prohibit, no? I dic, bueno, doncs això no ens n'hem sortit mai. I tot, i diuen, bueno, póngalo en los pirulis. A més, el policia sembla ser que li va parlar en castellà, però deixem aquest tema. I el que passa, el mateix Josep Maria ho deia, diu, bueno, quins pirulis, si han desaparegut tots. I si em sembla que deu quedar un o dos de tots els que hi havia.
Els pirulis no és una bona allò, perquè n'hi ha tants que la gent no s'hi fixa, i sobretot miratges un cartellet, bueno, i després passen de quan...
No n'hi ha, o sigui, no n'hi ha tants, vull dir, han anat desapareixent, però és veritat, però és veritat que arriba l'empresa de publicitat de Tor, amb tot el seu dret, i et penja el gran cartell d'una discoteca, d'uns cinemes, del que sigui, i evidentment el cartell d'entitat que surti la gent amb bona voluntat.
I com tan mal enganxats, jo personalment és que no m'hi fixo, jo, el pirulis.
Sí, ara, el problema d'això del Quim, d'aquests quioscos, és que si tu mires la propaganda que surt, més del 50% és propaganda institucional. I amb la qual cosa dius, vale, què hem guanyat les entitats? No hem guanyat res les entitats, tot el contrari. Vull dir, el que hem anat ha sigut perdent possibilitats. I a veure, i si doncs, l'Ateneu vol organitzar una conferència en l'Ateneu i la vol publicitar, doncs això, no la pot publicitar, diguéssim, allà. És igual, diguéssim.
Només surt amb el que és l'agenda cultural, però com a cartell... Hi ha tot uns requisits, bueno, me'ls van enviar per correu electrònic, que bueno, no, recordo aquest, que l'acte d'estar organitzat o amb la col·laboració de l'Ajuntament, bueno, que ha d'haver-hi una sèrie de normes a complir, que molts actes no tens per què tot fer-ho de la mà de l'Ajuntament.
Sí,
fem de coses amb l'Ajuntament, sí. Ja ens agrada fer-ho també, però bueno, a totes aquelles entitats que vulguin fer un acte pel seu compte, doncs ja no compleixen aquest requisit, per tant no sortiran en els Quim.
De totes maneres, a mi em sembla que això dels cartells i les coses al carrer, això és una batalla perduda. Jo crec que la gent també s'ha d'acostumar a mirar les agendes culturals, ara hi ha tot això que en diuen les xarxes. Jo crec que el cartell i tal al carrer, això ja està
desapareixent.
Està donat i beneït.
Però sí que és cert que hi ha un sector de població que reticent encara les xarxes socials o que no s'hi acostuma, però
no,
que li arriba encara
pel carrer. O l'agenda, saber que tu s'intentes activitats, hi ha una agenda, també has de...
No, però amb la cartelleria electrònica...
Igual que més la cartellera del cine, no?
Amb la cartelleria electrònica ja estaríem d'acord. Vull dir, no crec que el problema sigui aquest. És el poder. No hi ha prou quims i segon, poder els requisits per poder penjar un cartell en el Quim doncs són una mica restrictius.
Sí, però jo
segurament es podria solucionar. Si el problema és que no volem embrutar les parets o no volem omplir pirulins amb paper i cartells de discoteca, cosa que bueno, és molt respectable, doncs bueno, procurem, un, que hi hagin més Quims, i dos, que tothom pugui accedir mentre es faci uns actes, no? Doncs que mínimament s'adecuin a la norma i a la convivència, doncs escolta, endavant.
Però és que, clar, el bar és que també has d'acostumar la gent i també has de crear nous hàbits. Jo, per exemple, els Quims no me'ls miro mai. Bueno, mai sóc, no vaig veure un per veure l'hora. Però, clar, si no crees l'hàbit, no sé, clar, això cada persona...
No, perquè si passes en allà i el que hi ha, diguéssim, és un anunci de que, vull dir, el teatre auditori fa no sé què, o que, vull dir, que has de recollir la brossa i separar, i que no sé què més, doncs tu ja passes. Perquè, normalment, quan tu passes per un... No, però normalment quan tu passes per un Quim, diguéssim, el que tu estàs veient és propaganda institucional. Ja, una propaganda institucional que, a més, te la trobes en el tot, te la trobes en el diari, te la trobes en el... Bueno, ja la coneixes, no t'hi atures, vull dir, no...
Bueno, jo m'hauria de saber la gent qui buscaria en un Quim, si no li va bé també la propaganda institucional, si no sé. Nosaltres perquè ens ho mirem des de la perspectiva de les entitats, bueno, no sé, la gent... Primer, si se'ls mira, si ja els està bé, i qui buscaria.
I si em fa cas, que aquestes altres després, no?, de totes aquestes recomanacions que ens fan. Del ple municipal...
De totes maneres, un tema no està resolt.
No, a més apareix constantment.
No, i a més que lluitar contra la publicitat institucional és molt difícil, o sigui, entre que cada setmana l'Ajuntament, doncs, té l'Ajuntament Informa, més una plana de publicitat del tot, el diari crec que exactament igual, després els Quim, després tot el que et puguin embustir a casa, després els toblerones aquests que popularment li diem, aquests triangles de lona de publicitat, clar... Entenc que, per exemple, una programació de teatre de la Unió li costi horrors, doncs, ja no diré fer la competència, sinó difondre's al públic que potencialment li agrada el teatre, perquè és molt probable que aquest públic li arribi en massa tota la publicitat només del Teatre Auditori. Tu no pots competir en aquests nivells de publicitat. Llavors, bueno, això ens passa. No cal que us expliqui les penes de les entitats, però és un problema real que hi és, o sigui, ja està descompensada la difusió purament institucional amb la de la xarxa ciutadana d'entitats i associacions del municipi que també fan moltes coses interessants i que a més moltes vegades compensen allà on l'administració no arriba.
Que consti que nosaltres des d'aquí intentem donar veu a tothom, que és el que podem fer. Escoltin, parlem del ple o ho deixem per després, el ple?
Bueno, després ho tindrem temps. No ho sé.
Deixem per després, doncs.
Ah, però deixem per després.
Pel final. No, tenia aquí apuntades les declaracions d'ahir del vicepresident de la Comissió Europea i comissari de la competència, Joaquín Almunia, que s'ha mostrat aquest dilluns contundent sobre el futur de Catalunya a la Unió Europea si s'independitzés. La part segregada, volia dir, no és membre de la Unió Europea. És a dir... Segons ell, Catalunya sortiria de la Unió Europea si s'independitza d'Espanya. No sé quina opinió els mereix tot plegat en aquest debat i després, si volen, parlarem de la resposta de Mariano Rajoy i Artur Mas. Jordi.
Bueno, aquí, com diuen, som calents quan suem, no? A veure, això no és cap novetat. És que no vam sentir el que va dir el senyor... El Durão Barroso fa 15 dies a la tele. No és que m'ho expliquessin, no ho he llegit, no és que ho vaig sentir. Però és que se'n va fer poc ressò, però a un telenotícies va sortir el Durão Barroso, que és el president de la comissió, i que va, a més, el senyor Almunia va dir tres coses. Un és que la Unió Europea no es pronunciaria sobre el tema perquè és una qüestió interna dels estats, que és la doctrina. Dos, que estava preparada per si li demanaven un informe jurídic per emetre'l. I tres, que fins avui la doctrina oficial de la Unió Europea diu que un territori construït en nou estat ha de demanar l'ingrés a la Unió Europea. Vull dir...
Però cap tractat,
això no és cap novetat.
Cap tractat de la Unió Europea diu què passa en cas d'un procés d'independència intern. I això ho dic perquè...
Bueno,
és diferent que un país es vulgui incorporar que no, que hi hagi una sessió interna.
Sí, però
no surt en cap tractat.
Però jo, encara que no surti, m'he de creure avui l'opinió oficial del senyor Barroso, que és que té tot un arsenal de juristes a darrere i que deu ser que li integren els informes que nosaltres no coneixem, no? Vull dir, jo no puc fer una interpretació que vagi més allà que la que fa el president de la comissió. Ara especular, podem especular tot el que vulguem.
La Unió Europea és una organització política, no? Per tant, la política, teòricament, si hi ha unes majories, si hi ha uns acords, si hi ha uns pactes, ho hauria de poder tot. A veure, l'Almunia és ciutat espanyol, amb moltes ganes doncs, de Catalunya no s'independitzi, per tant, dirà això fins a la sacietat. Entenc que la Unió Europea se li planteja un nou problema, un problema doncs, o no previst o que no s'ha volgut preveure. És, jo entenc que la Unió Europea, davant de riscos, si volem dir-ho, també d'altres territoris en el si de la Unió Europea que poguessin seguir el que és la via catalana o escocesa, etc., doncs hi ha cert temor, per tant no ens ho posaran fàcil, o d'entrada no ens diran sí, sí, nois, no patiu, independitzeu-vos, que demà mateix sou ciutadans europeus. Per tant, jo crec que estan en aquella ambigüetat que de tant en tant reps com algun missatge que et recorda una amenaça, i de tant en tant reps un missatge d'aquells de dir, bueno, s'hauria d'estudiar, és un nou cas, no? Els hem sentit tots, els missatges. És evident que no hem sentit clarament, si no patiu, que demà sou ciutadans europeus. Això no ho hem sentit. Però el que també és cert, doncs, que en una organització política, doncs, la negociació haurà de ser important, i entenc que uns ciutadans que a dia d'avui són plenament de ciutadans europeus, doncs l'endemà de ser independents o de ser un nou estat, doncs la veritat no crec que puguis dir, miri, aquests 7 milions i mig de ciutadans deixen de ser europeus, automàticament no tenen moneda i queden fora i han de demanar l'ingrés, no, i no patiu, no, que l'estat espanyol ens vetarà, no? Això és el que sentim constantment a les tertúlies espanyoles, no? Que no patim, que Espanya ja aplicarà el dret a veto perquè no entrem, suposo que com a venjança.
No confonguem els termes, diguéssim ara, per exemple, això de la moneda, diguéssim, el Vaticà i Andorra, per exemple,
no són
i continuen tenint l'euro, i si nosaltres sortim continuarem tenint l'euro i no passarà absolutament res pel que fa respecte, diguéssim, a la moneda.
Montenegro, Kosovo i Andorra.
Sí, i el Vaticà.
El Vaticà.
I, a veure, diguéssim, una altra cosa és el problema de la ciutadania, diguéssim això. Esclar, a veure, hi ha un precedent, però que és a l'inversa. I el precedent a l'inversa és l'unificació alemanya. És a dir, un estat que no era de la Unió Europea, que es fusiona amb un estat que sí és de la Unió Europea, i els seus ciutadans automàticament passen a ser ciutadans de la Unió Europea. Per tant, si en aquell moment cap estat, diguéssim, dels altres, hi va trobar cap mena de pega, a veure, un estat que es fragmenti, que ja és de la Unió Europea, no queda massa clar, perquè aquests ciutadans que ja són de la Unió Europea han de deixar de ser-ho. A veure, diguéssim, aquí hi han dues coses. Una cosa que és aquest nivell polític, que és les declaracions ara que s'han anat fent, diguéssim així, a nivell polític, i una altra cosa són, dirien, a veure, una avaluació realment jurídica. Sempre surt l'amenaça aquesta d'un informe jurídic, però aquest informe de moment no ha sortit. I, a veure, a males, qui hauria d'acabar resolent, diguéssim, seria un tribunal.
I avui hi ha un diari de Barcelona que treu l'exemple d'Argèlia, quan es va independitzar de França, dient que allò és el precedent pel qual Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. I he parlat amb una persona que en sap una mica del tema i diu que és un exemple que no té res a veure, que és una colònia que s'independitza, almenys formalment, i després que estava a l'Àfrica. Vull dir,
un altre continent.
No, vull dir, que l'exemple que fa servir aquest diari avui, vaja, que s'ho faci mirar el diari que ho ha fet servir, perquè he parlat amb una persona que en sap bastant i em diu que la mateixa trucada que he fet jo aquest matí, o amb WhatsApp en aquest cas, la podria haver fet els dos periodistes que signen i evitar aquest exemple, que és un exemple totalment desafortunat i amb intenció, crec jo, de barrejar.
Però estem en un punt de que s'hi val tot.
No, és un diari de Barcelona, no és un diari
ABC, no per entendre'ns, és un diari un procés de descolonització.
No, però ho dic perquè sapiguem.
Jo crec que aquí el debat estem, és que estem parlant d'una unió jurídica que és d'estats. No és un ens que està per sobre els estats, són 27 estats que d'allò, i que ells decideixen les normes i que no hi ha precedents. Ara, és evident que ni deixaràs de tindre moneda i tal i qual per tot el que s'ha dit aquí. Ara, el que sí, i també és un element que sembla ser que el senyor Salmo no té clar a Suècia i també es discuteix allà, el que sí és que pot ser que d'entrada que és a fora hi hagis de renegociar. I això vol dir any i mig o el que sigui de transició, per entendre's, que si ho sumes a les dificultats que representa també la negociació que hauries de tindre amb el teu estat o exestat per concretar i donar-li cos a un procés d'independència, doncs complica tota la situació. És evident que allà, a mitjà i llarg termini, és impensable que hi hagi un nou estat a la Unió, al mar de la Unió Europea, que no pugui formar-hi part, però d'entrada sembla ser que hi hauria més dificultats dels que diu un altre. Jo crec que està bé que, quan abans millor, surtin tots els pros i els contres, no? Perquè
sí,
perquè sapiguem, com diem en català, de quin mal hem de morir. Ara, quan estàs elaborant un procés que no hi ha precedents, pues tots són incerteses, tu.
Sí, a veure, hi ha dues coses. Una, diguéssim, que la primera cosa que s'ha d'aconseguir és el reconeixement com a estat per part de la ONU. Això, diguéssim, és una cosa, diguéssim, que seria abans que de la Unió Europea i després es pot negociar amb la Unió Europea. Però, a veure, el problema d'aquestes fragmentacions que es presenten, bàsicament, tres, diguéssim, en aquests moments a Europa, no? Que seria el de Flandes, que ara sembla com una mica més somort, després Escòcia i Catalunya, justament és perquè és una unió d'estats que no acaba de funcionar. Si realment hi hagués un estat europeu, que és cap on hi haurien d'anar, que realment, a veure, si tu fas una mica de projeccions demogràfiques i projeccions econòmiques cap al futur, et dones compte que cap dels estats europeus, diguéssim, doncs té futur dintre de 30 anys. Perquè el món haurà canviat molt i hi haurà unes potències absolutament. És a dir, a veure, el que queda clar és que en el 2050 no hi haurà cap estat europeu dintre del G8. Això és una cosa que s'ha explicat moltes vegades. A no ser que hi hagi realment una Unió Europea. Doncs, a veure, si realment hi hagués una Unió Europea de debò, aquests problemes, diguéssim, s'haurien de superar automàticament i perquè, diguéssim, ja no existiria aquesta força que tenen els estats actuals, sinó que hi hauria un altre tipus de composició molt més de caràcter general, de caràcter europeu. I hi haurien coses d'aquestes que es podrien superar amb molta més facilitat. Ara, penso que, a veure, que ens estem equivocant respecte al futur general d'Europa, diguéssim, tot. Tot i que, bueno, que per primera vegada es comença a fer un pas endavant si aquestes eleccions europees comencen a haver-hi uns caps de llista. Que això ja és una cosa que és important. I per primera vegada també es planteja que ara que Europa comença a tenir una mica més de poder amb el tema de l'Unió Bancària, que aquesta Unió Bancària, diguéssim, pot estar controlada pel Parlament Europeu, que aquesta és una altra.
Que representa que són els nostres representants.
Clar, esclar, clar. Un dels problemes més grans que hi ha hagut fins ara és que quan parlem del Parlament Europeu i parlem d'Europa i de més, no coneixem a ningú, no tenim cares, no tenim noms, vull dir, tant surt un nom, però bueno, vull dir, no.
Però els catalans, déu-n'hi-do, no? Els eurodiputats catalans, tant el Raül Romeva com...
Sí, aquests perquè fan campanya, diguéssim, perquè fan campanya aquí, però tu no coneixes un diputat flamenc, ni coneixes, diguéssim, un diputat...
Normalment quan els coneixes és per alguna cosa, alguna bestiesa.
Sí, exacte. Aquest és el problema.
Sobretot si és italià.
I una cosa, en un eventual Catalunya independent, a mi, almenys, no em faria gens de por que es portés a referèndum si hem de pertànyer o no a la Unió Europea, perquè també hi ha vida més enllà de la Unió Europea, no passa res, si no estàs a la Unió Europea. Sí, vull dir que hi ha països que els hi va bé, vull dir que després de la Unió Europea hi ha un forat on es desapareixerà.
L'altre dia...
Dret a decidir també per si volem anar-hi o no. Volem
discutir, ho podríem discutir tot. L'altre dia em deia una cosa que dic, hosti, quina enveja, no? Un diputat suec... Ai, suec, perdó.
Suís?
Un diputat escocès deia, a veure, diu, Escòcia, no només estem discutint si el futur està dins o fora del Regne Unit, estem discutint quin país volem. I a més, ells s'han donat un any i mig per discutir-ho.
Sí, si aconsegueixen la independència, tenen un procés de transició.
No, ells primer tenen un any i mig, des de que van fixar la data fins que fa allò, un any i mig, més o menys, perquè és el 18 de setembre de l'any que ve. Per tant, un any i mig discutint, no només si volem estar dins o fora, sinó quin país volem.
Exacte.
Em produeix una enveja tremenda, perquè aquí encara en un caçat a l'ús ja estan venent la pell, no? Vull dir, aquí el debat que ens vol instal·lar a l'opinió pública és independència sí o sí, però de quin tipus de país volem?
No, sí o no?
No, sí o sí, és el debat que es vol instal·lar per part de l'Assemblea Nacional i tal i qual.
Que jo sàpiga, hi ha altres partits que defensen el no.
Bueno, però a veure, jo dic que hi ha sectors a Catalunya que volen instal·lar l'opinió pública...
És que hi ha sectors a Catalunya que són independentistes, bueno, clarament independentistes.
Però és que a més volen...
Dins d'aquest sector independentista...
Volen instal·lar l'opinió pública que l'únic debat possible és independència sí o sí, això és evident, començant per TV3. Però bueno, deixem això al marge. A veure, allà estan discutint també quin país volen. Llavors, evidentment, aquí podríem discutir si volem seguir dintre de la Unió Europea o no. És un factor a discutir. Ara, també és cert, perquè aquí sempre ens ha dit que som molt europeistes i en Pujol diu que des dels carolingis i tal i qual... que el Pujol ho diu. No, i ara parlant seriós. A veure, és cert, i per això jo reclamo, i jo no sé si la Generalitat podria reclamar un informe jurídic, igual no, a l'Estat sí, Però jo crec que és un tema molt important que això ho començarà a tindre clar. Ho dic per una cosa molt senzilla. Si ens hem de creure les enquestes, quan fan una enquesta et diu que aquest 49% o 48 o 52, perquè cada dia canvia, però bueno, és orientatiu, que podria votar favorablement a tenir un estat propi independent, baixa 9 o 10 punts quan se'ls planteja si estaria dins o fora de la Unió Europea.
Tot i que en l'última enquesta de la SER la baixada ja no era tan forta.
Bueno, igual,
era de 3-4 punts.
Bueno, però la que havien preguntat una setmana abans era 9 punts, és igual. Però sí que hi ha un percentatge important de gent que la seva, el capteniment seria diferent si aquest tema estigués garantit o no. I per tant, jo crec que és un tema important a l'hora de debatre i que algú, que no sé què hauria de ser, ens hauria d'aclarir.
Toni.
O ens hauria d'aclarir una miqueta més.
Sí o sí, no, sí o no?
No, és sí o no, que jo sàpiga, no? I a més a TV3, que se li penja la llufa des de tot arreu, escolta, la senyora Camacho surt cada dia a defensar sí, el no, sí, sí. El senyor Navarro pot sortir cada dia a defensar el no, i després aquest invent federalista que jo crec que és molt català i molt poc espanyol, vull dir, m'agradarà veure els barons del PSOE defensant un sistema, una organització federal per l'Estat. Per tant, escolta, jo crec que tothom que vol dir la seva doncs té veu i vot en els canals públics. En els privats ja és una altra cosa. Primera. Segona, l'Assemblea Nacional Catalana, per posar com a referent, és molt transversal. Allà dintre, o sigui, el que sí que hi ha una coincidència és que hi ha tota una sèrie de gent que pensa que un estat propi ens aniria molt millor. Deixem-ho fins aquí. A partir d'aquí, com ha de ser aquest estat propi? Bueno, això ho haurem de decidir també entre tots. O sigui, no perquè ara hi hagi un govern, el dia de l'estat propi ha de ser aquest govern. Ja ho decidirem, quin govern ha d'haver-hi i quin model d'estat volem. Per tant, no entraria en el joc de dir, ostres, si el país independent no és d'aquesta manera, no ho podria... No, no, primer hem de decidir com ens anirà millor la vida, sols o amb Espanya? Jo crec que sols. L'endemà d'estar sols, com ens hem d'organitzar? Bueno, decidim-ho, no passa res... Serem demòcrates també, i si guanyen uns, doncs noi, serem d'aquella manera, si guanyen els altres, serem d'aquella altra.
Toni,
ja està. Aleshores serà el procés constituent,
sí,
no?
Sí, el que no pot ser és que diguéssim tot una siguem independents i no sapiguem com ens hem d'organitzar, eh?
Però això és... jo crec que... Domènec, jo crec que... A veure,
unes idees mínimes hi han de ser.
L'endemà de la independència, la gent, no sé, no, jo no crec que ningú pensi que l'endemà de la independència entrem en un forat negre, no? O sigui, l'endemà de la independència, ens aixecarem, anirem a treballar com cada dia, i crec, sincerament, que tot continuarà bastant igual.
I algú haurà de manar, no?
Jo sàpiga, el dia d'avui hi ha un govern, ens agradarà més o menys, hi ha un govern. Si aquest govern aposta per la independència, fa un referèndum sobre el sí, doncs aquest govern ha de fer aquesta transició, i en aquesta transició haurem de participar tots a decidir com volem aquest nou estat. Com acabarà? Amb unes eleccions al cap d'un any i mig.
Constituents,
evidentment. Doncs aquí és on anirem decidint com volem aquest futur estat. Que podem començar-ne a parlar ara, i tant, de fet ja hi ha gent que ho està fent. No? L'altre dia aquí a Sant Cugat hi havia un cercavila i unes activitats d'una agrupació que vol la independència per canviar-ho tot. Em sembla perfecte i legítim. Doncs ara... decidirem sí o no la independència, de si aquest futur estat ens agrada o no. Home, jo crec que seria un error. Decidim si volem ser independents i després fem aquest procés constituent i decidim quin model d'estat volem, i aquí evidentment democràcia per davant de tot, i els majoritaris, doncs mira, decidiran.
Jo segueixo pensant i reivindico que és indestriable el debat de si hem de ser independents de quina Catalunya volem. Per mi és indestriable perquè el continent, que és el marc d'autogovern, no es pot destriar del contingut. Per mi està important el continent com el contingut, perquè fer cap l'autogovern és un instrument per fer coses millors, viure millors i donar millors respostes a les necessitats de la gent. No és una entelèquia d'ordre metafísic que està per sobre l'interès de les persones, almenys en una visió. Avui, per què em veig els dos coixos? Avui el tema nacional està servint per tapar el tema social. L'agenda nacional avui a Catalunya està servint per tapar l'agenda social. Vull dir, és evident. Ahir estava jo a la xerrada de la presentació, de l'explicació d'aquesta ILP per la renda garantida. Bueno, escolta, la ILP per la renda garantida és l'article 25.1 de l'Estatut. Hi ha d'haver uns senyors que impulsionen ILP perquè es desenvolupi un article de l'Estatut. Què passa amb l'article de l'Estatut? Com que l'hem enterrat, com que l'Estatut l'hem enterrat, ja no desenvolupem els seus aspectes més progressistes. Si són els que manen, són els mateixos que van intentar al Parlament que aquests articles no s'aprovessin i que després van tornar a intentar a Madrid, Després ells són defensors del govern, però Madrid va intentar també que caiguessin aquests articles. Bueno, doncs ja tenen una cortina i una excusa. No, és que com que està obsolet l'Estatut, com que quan siguem independents tot s'arreglarà. Bueno, ara, jo ahir els deia, no us estranyi que quan aneu a la mesa del Parlament i presenteu amb 100.000 o 120.000 signatures, la ILP us digui, no, ja la discutirem quan Catalunya tingui un altre estatus polític. No us estranyi.
Sí, sí, com la llei electoral i com tantes altres coses.
Ja
ho veurem
de 15 mesos.
Una cosa.
A veure, o és que el tema nacional no està amagant aquí la porqueria de Convergència amb el suport d'altres forces, la necessitat de discutir el pressupost, els 50.000 nanos que l'informe del síndic de Greus es va dir que tenia un problema de malnutrició.
Sí, però vostès surten els pediatres i contradiuen l'informe del...
No va sortir cap pediatra contradient l'informe.
Ara busco una notícia.
No va ser tancat.
Perdona, de totes maneres, en defensa d'en Ribó, diguéssim, en Ribó va utilitzar unes dades que havia subministrat... Unes dades oficials.
La Catalana de Pediatria va dir que aquell informe, primer, no els havien consultat res i que eren dades que ells posaven molt en dubte.
Diguem-ho
també clar, perquè clar, diguem aquí que 50.000 nens passen gana, jo no dubto.
Que 50.000 nens tenien una nutrició deficient, que no és el mateix que passar gana, que vol dir que a nivell de proteïnes i tal no reben el que necessiten a la seva edat, que no és el mateix que passar gana, perquè el síndic de Greuges no va dir mai que hi hagués gana a Catalunya, va dir que hi havia una notícia de... Bueno, però la reacció del Consell de Sanitat, del Consell de Salut, que va ser: ah, no, no, joti, això, aquí no passa res i tal i qual. Bueno.
Sí, el president de la Societat Catalana de Pediatria, Ferran Moraga, ha posat en dubte la metodologia de l'informe sobre la malnutrició infantil del síndic de Greuges, en què s'afirmava que a Catalunya hi ha desnutrició infantil a causa de la crisi econòmica. M'agradaria conèixer molt bé la metodologia i després també m'agradaria veure, perquè crec que no hi és tot, tots els autors que han col·laborat, vaja, ell ho posa en dubte, és a dir...
Aquest senyor va posar en dubte el que vulgui, però els assistents...
Estem parlant de la Societat Catalana de Pediatria.
Els assistents socials... Càritas, tothom està dient que molts nanos l'únic aliment que tenen al dia és el dinar al col·legi. Això abans que digués el seu informe al síndic de Greuges.
Som tots molt conscients que hi ha un problema. Ara, compte també, perquè aquest informe va rebre una resposta de la Societat Catalana de Pediatria dient que molt de compte amb la metodologia que s'havia fet servir i dir que hi ha 50.000 nens, doncs és...
Quan la societat aquesta, explicant la seva metodologia amb arguments i en xifres, contrarresta l'informe, llavors en parlarem. Ha presentat un informe també explicant la metodologia a qui ha entrevistat i donant els resultats a la societat aquesta?
Abans els pediatres que no un polític, escolta.
És el síndic de Greuges. Que no exerceix de polític i es va donar la baixa al seu partit quan van fer síndic de Greuges i que té un equip de gent treballant i que treballa amb les dades de l'Institut Català d'Estadística i amb la que li otorguen les entitats socials. Ara, si el tema nacional ens ha de fer negar qualsevol cosa que critiqui l'actual situació de Catalunya, diguem-ho clarament amb quines cartes juntes.
Tu quan has fet aquesta declaració jo dic que va sortir la societat concreta dient això,
Josep,
que s'havia de contraposar.
Josep, absolutament d'acord amb això. Però el que passa és que en el moment en què tu, diguéssim, doncs qüestiones, estàs qüestionant també, diguéssim, el treball que s'està fent des de l'Institut d'Estadística,
Mira,
perquè a veure, si ell es basa sobre les dades de l'Institut d'Estadística, estem qüestionant, diguéssim, les bases, estem qüestionant també això, I aleshores, diguéssim, a veure, això va una mica més enllà. I per tant,
Però, per exemple, el col·lectiu ha explicat que les dades que assenyalen que hi ha 750 nens afectats per desnutrició s'han extret de codis de diagnòstics de la història clínica que fan servir els pediatres de l'ICS i ha puntualitzat que la informació refereix a nens i nenes que majoritàriament tenen malalties cròniques ja, d'entrada, que causen la desnutrició. Per tant, s'està prenent com a referència la desnutrició de nens que tenen un problema crònic previ i a partir d'aquí s'entreu una conclusió que és, en aquest cas, segons indico, la Societat Catalana de Pediatria, que no és correcta. Ja està, i se n'ha parlat. Escolta, i t'ho diu Cugat.cat, en aquest cas, ho dic jo, vam impulsar una campanya contra la gana.
Quan tothom sap els índexs de pobresa que hi ha a Catalunya, i el que implica això, quan tothom sap el que les entitats socials ho estan dient, que molts nanos l'únic d'àpat amb caries que tenen és... quan va al col·le, que es va intentar solucionar mitjançant colònies d'estiu aquest estiu, que els nanos poguessin anar a l'escola per tindre garantit un dinar. Quan tot això se sap, hòstima, és normal que hi hagi problemes de malnutrició.
A mi
l'entitat aquesta de pediatria pot dir el que vulgui.
Bueno, doncs està. Ha quedat clar. Jo només et dic que quan has fet aquesta referència havia de quedar clar també que va sortir en aquest cas el col·lectiu de professionals dient una cosa i, per exemple, aquí explicaven per què hi havia dades que es podien posar en dubte, ja està.
I perdona, i quan tu dius, ah, és que aquest senyor és un polític, bueno, m'agradaria saber quina inscripció política té el president d'aquesta entitat, també.
Però són professionals...
Bueno, també són professionals indígenes.
Bueno, però llavors, si ens creiem una font i no l'altra, és que tenim un problema.
Jo quan l'entitat aquesta
explica... Si poses en qüestió, o sigui, un senyor, que és el Rafael Ribó, que ve d'un partit polític, vol que s'hagi donat de baixa per el càrrec, així li exigeix.
És la sindicatura de Greuges, no és ell personalment.
Doncs, si pediatria ens està dient el contrari, doncs, bueno, segurament tots dos poden tenir raó o tots poden estar equivocats. Per tant, tampoc no crec que sigui tot blanc, tot negre. A mi un discurs que, a més, utilitza molt la dreta, de que la Generalitat o els ajuntaments, els polítics, no fan absolutament res més que pensar que treballar per la independència, també em fa gràcia, perquè, no ho sé, jo que sàpiga, les conselleries no estan tancades, els ajuntaments no han tancat, cada dia també s'hi posen, treballen i es fa molta feina del dia a dia. Sí que és veritat que mediàticament la gestió política està ocupada gairebé al 100% per la independència. O sigui, ara un conseller fa una roda de premsa per presentar X projecte, X programa de la seva conselleria i és probable que tingui un ressò mínim si, entretant, hi ha hagut una carta que ha vingut de Madrid contestant una de fa mesos, no? Ara, el dia a dia del país continua. I després, també, la independència no és allò que alguns creguin que, mira, és una cosa guai. O sigui, la independència respon a unes necessitats i a uns interessos de país. O sigui, la independència cada vegada menys, per sort, és una qüestió de sentiments, com ens intenten dir. La independència doncs, es pot explicar amb els 10 anys de retard dels accessos al port de Barcelona, es pot explicar amb el no desdoblament de la Nacional 2 a l'Alt Empordà, es pot explicar amb tants i tants i tants dèficits doncs, de l'Estat cap a Catalunya, i es pot explicar pels 16.000 milions, que més o menys estava valorat a dia d'avui, el dèficit fiscal, que se'n van i no tornen. Doncs, tot això ens fa pensar que la gestió pròpia dels nostres recursos farà que la feina ens llueixi una mica més. I llavors em sembla que lluitar o batallar per assolir la independència paral·lelament ha d'anar obligatòriament acompanyat de la gestió del dia a dia del país i evidentment, torno a dir, no volem ser independents per ser guais, sinó segurament volem ser independents perquè creiem que amb tots aquests recursos i amb aquesta gestió pròpia del territori podrem solucionar molts més problemes que no pas a dia d'avui. Que no serà la vareta màgica, és evident, però que segurament podrem solucionar molts més problemes que ara, em sembla que només cal mirar aquest dèficit fiscal o, com deia, els retards i els dèficits d'inversió a Catalunya per part de l'Estat.
Més opinions?
No, jo crec que hi ha dues coses diferents. Quan hi ha... Una cosa és el que hi ha gent que reclama independència, siguin, com es diu ara, independents pragmàtics o de nova volada o de tota la vida, i l'altra cosa és la projecció. Que es produeix en el marc de l'opinió pública de tal i qual, que es vol fer i que juguen un paper fonamental els mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació públics. I avui, a veure, sí que hi ha entre un 49 i un 52% que diu que votaria independència, però n'hi ha un 48 o un 50% que no, i aquest 48 o 50% no queda reflectit als mitjans públics de Catalunya. I això és una evidència, això és una evidència. A veure, lo de la programació de TV3 el 11 de setembre, perquè el fet que estiguéssim tots molt excitats i molt contents no ens ha de fer perdre el sentit crític, almenys a mi no, va ser una vergonya. A veure, la programació va ser monolítica des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, i a sobre en cap van fotre una pel·lícula al vespre sobre el tema, que ja l'havien fet 3 vegades per la tele, I, no, sobre la qualitat de la pel·lícula no en parlo. I quan portaven ja 12 hores retransmetent la via, el Telenotícies li va dedicar els 45 minuts. No va dir que ni un minut a res més, els 45 minuts, com si no hi hagués cap més notícies. I a sobre, dels que havien intentat fer una cosa una mica diferent, donar un cert contingut social, els de la cadena entorn de la caixa, 20 segons. Dels 45 minuts, 20 segons. Bueno, doncs això és el que tenim els mitjans de comunicació públics, que paguem entre tots. Que no són una televisió independentista, és una televisió nacional, que és diferent. Una cosa seria una televisió nacional de Catalunya, pública, que paguem entre tots i que ha de tenir un sentit plural i respectar-lo i ser capaç de passar el cotó democràtic, i altra cosa és transformar-lo en el braç mediàtic de la independència, que és el que s'està fent en TV3. Bueno, jo només dic una cosa. Si aquest procés, que no el tenim guanyat malgrat alguns irresponsables que diguin que el dret a decidir ja el tenim, que és una irresponsabilitat absoluta, per més president o president que siguis d'una entitat, si aquest procés hi arribem malament a la votació, sense que sigui un procés absolutament rigorós, amb totes les garanties, quedarà absolutament deslegitimat. ¿Vale? I jo crec que aquest procés l'hem de fer amb una curiositat extraordinària, amb un respecte escrupolós que ningú pugui qüestionar el més mínim com a procedent democràtic, i arribar-hi amb les millors condicions possibles, perquè si no, portes en, dins, però sobretot portes en fora, quedarà deslegitimat. Aleshores hem de ser molt curosos. Jo sóc el primer que em canso de demanar que vull votar, i per mi us sorprendríeu de quin és el meu vot, però ara no parlo. No, però
ningú li preguntarà a ningú, aquí, vull dir que...
No,
ho dic, que no s'ha de dir. Ja t'entenc.
Ho dic dintre de la dialèctica, però que jo crec que aquest procés ha de ser escrupolosíssim, que ningú pugui discutir en absolut que l'han fet amb rigor, amb respecte, respectant la pluralitat. I això ara no ho veig garantit, i a mi em preocupa, perquè si no, escolta, si es deslegitima el procés de votacions, ja no hi ha un pas més enllà, sigui el que sigui aquest pas. Però bueno, a mi dóna la impressió que hi ha gent que no ho acaba de tenir clar.
Bueno, aquí, per això estem a la tertúlia.
Jo entenc la...
No sé si m'he explicat bé.
Jo entenc la programació pensant que, a veure, mobilitzacions com la de la via o la de mobilització de fa un any, la xifra, mira, no ho sé, uns diuen que és 1,5 milions.
Això no.
Però el que sí que és veritat és que la manifestació d'ara fa un any a Barcelona, que és on estàvem tots junts, ja no estàvem desperdigats pel país, allò és... havent anat a la manifestació del no a la guerra del 10J, a diverses manifestacions a Barcelona, allò era el més bèstia que jo havia vist mai a Barcelona. Per tant, entenc que quan en una ciutat, en un país, es desenvolupa una activitat tan bèstia, o que no havia passat mai, entenc que la televisió pública li dediqui l'estona que li ha de dedicar. Ara bé, això no és cada dia. O sigui, a Catalunya Ràdio, TV3, constantment, aquestes setmanes estem sentint entrevistes, doncs des del David Fernández de la CUP al responsable o portaveu de Convergència, passant doncs, per tots els partits polítics de l'art parlamentari, a diari. Per tant, em sembla que tothom, a TV3 i a Catalunya Ràdio, pot dir la seva. Per tant, crec que, a excepció d'un 11 de setembre, on s'està produint una activitat excepcional al país... doncs cada dia l'opinió de totes les forces polítiques està representada en els mitjans públics.
Jo he fet un toc d'atenció.
Això està en les tertúlies.
Aquest
tio vol dir el Toni. Digues alguna cosa, Domènec.
No, a veure, diguéssim, jo que l'única cosa, diguéssim, és que de vegades també em sembla que les coses es desmanden, diguéssim, una mica, no? I que realment a mi em preocupa el procés, com arribem, com arribem a la consulta i com arribem, diguéssim, a això, perquè, a veure, i com arribarem, diguéssim, a la independència. Vull dir, o sigui, trobo de vegades com massa alegria, massa eufòria, massa això, i molt poca reflexió i poc treball a darrere. I això, a nivell de país, penso que és preocupant,
Escolti'm.
I que hauríem de fer una mica més.
De la festa de tardor, alguna cosa?
Sí, la festa de tardor.
Va.
Bueno, el Toni mana més que jo, la festa de tardor.
No, però no és assembleari. Ara sí, ja comencem.
A la festa de tardor...
Ja saps com funcionen les assemblees.
Repetim. La festa de tardor serà el 16 i el 17 de novembre. Demà passat dijous a les 8 a la Casa de Cultura fem la primera assemblea amb totes les entitats, si algú ens escolta, per explicar. Ja, per començar a embastar el tema i començar a decidir algunes coses. I tothom queda convocat.
Entonces, les entitats ja, o encara l'heu de
dir? El lema no. Hi ha alguna idea de per on podria anar el tema, però el lema es fa després de que s'aprova... S'aprova el lema i després es fa el manifest. El lema seria aprovar a la següent assemblea. No?
Vam quedar així, no? Sí.
Jo he d'anar caminant.
Ah, sí? És veritat que t'estan esperant. Va.
I el play?
El perdona?
El play?
El play?
El ple, el ple.
Escolti'm,
que es va aprovar la liquidació del pressupost del 2012.
També. El ple, què més va explicar? Es compromet amb el treball, l'economia i el consum col·laboratiu. Hi ha moltes coses, escolta, que la gent ho miri a cua.cat. Apa, bon dia, que vagi bé.
Propera,
bon dia. What a wonderful